una caritat social i política. Per a molts, la política avui és una mala paraula i no es pot ignorar que al darrere d'aquest fet hi ha sovint els errors, la corrupció, la ineficiència d'alguns polítics. A això s'hi afegeixen les estratègies que miren d'afeblir-la, reemplaçar-la per l'economia o dominar-la amb alguna ideologia. Però pot funcionar el món sense política? Pot haver-hi un camí eficaç cap a la fraternitat universal i la pau social sense una bona política? La política que es necessita. Em permeto de tornar a insistir que la política no ha de sotmetre's a l'economia i aquesta no ha de sotmetre's als dictàmens i al paradigma eficientista de la tecnocràcia. Encara que calgui rebutjar el mal ús del poder, la corrupció, la manca de respecte a les lleis i la ineficiència, no es pot justificar una economia sense política, que seria incapaç de propiciar una altra lògica que regeixi els diversos aspectes de la crisi actual. Al contrari, necessitem una política que pensi amb visió àmplia i que tiri endavant un replantejament integral incorporant en un diàleg interdisciplinari els diversos aspectes de la crisi. Penso en una sala política capaç de reformar les institucions, coordinar-les i dotar-les de millors pràctiques que permetin de superar pressions i inèrcies vicioses. No es pot demanar això a l'economia, ni es pot acceptar que aquesta assumeixi el poder real de l'Estat. Davant de tantes formes mesquines i mediatistes de política, recordo que la grandesa política es mostra quan, en moments difícils, s'actua per grans principis i pensant en el bé comú a llarg termini. Al poder polític li costa molt d'assumir aquest deure en un projecte de nació, i més encara en un projecte comú per a la humanitat present i futura. Pensar en els qui vindran no serveix als fins electorals, però és el que exigeix una justícia autèntica, perquè, com van ensenyar els bisbes de Portugal, la terra és un préstec que cada generació rep i ha de transmetre a la generació següent. La societat mundial té serioses tares estructurals que no es resolen amb pegats o solucions ràpides merament ocasionals. Hi ha coses que han de ser canviades amb replantejaments de fons i transformacions importants. Només una sana política podria liderar-ho, convocant els més diversos sectors i els sabers més variats. D'aquesta manera, una economia integrada en un projecte polític, social, cultural i popular que cerqui el bé comú pot obrir camí a oportunitats diferents, que no impliquen aturar la creativitat humana i el seu somni de progrés, sinó orientar aquesta energia en vies noves. L'amor polític. Reconèixer cada ésser humà com un germà o una germana i buscar una amistat social que integri tothom no són meres utopies. Exigeixen la decisió i la capacitat per a trobar els camins eficaços que les facin realment possibles. Qualsevol esforç en aquesta línia esdevé un exercici suprem de caritat. Perquè un individu pot ajudar una persona necessitada, però quan s'uneix a altres per a generar processos socials de fraternitat i de justícia per a tots, entra en el camp de la més àmplia caritat, la caritat política. Es tracta d'avançar cap a un ordre social i polític, l'ànima del qual sigui la caritat social. Una vegada més convoco a rehabilitar la política, que és una altíssima vocació, és una de les formes més precioses de la caritat, perquè cerca el bé comú. Tots els compromisos que brollen de la doctrina social de l'Església provenen de la caritat, que, segons l'ensenyament de Jesús, és la síntesi de tota la llei. Això suposa reconèixer que l'amor, ple de petits gestos d'atenció mútua, és també civil i polític, i es manifesta en totes les accions que procuren construir un món millor. Per aquesta raó, l'amor no solament s'expressa en relacions íntimes i properes, sinó també en les macrorelacions, com les relacions socials, econòmiques i polítiques. Aquesta caritat política suposa haver desenvolupat un sentit social que supera tota mentalitat individualista. La caritat social ens fa estimar el bé comú i ens mena a cercar efectivament el bé de totes les persones, considerades no sols individualment, sinó també en la dimensió social que les uneix. Cadascú és plenament persona quan pertany a un poble i al mateix temps no hi ha veritable poble sense respecte al rostre de cada persona. Poble i persona són termes correlatius. Tanmateix, avui es pretén reduir les persones a individus fàcilment dominables per poders que miren a interessos espuris. La bona política busca camins de construcció de comunitats en els distints nivells de la vida social, en vista a reequilibrar i reorientar la globalització, a fi d'evitar-ne els efectes disgregadors. Amor afectiu. A partir de l'amor social, és possible d'avançar cap a una civilització de l'amor a la qual tots puguem sentir-nos convocats. La caritat, amb el seu dinamisme universal, pot construir un món nou, perquè no és un sentiment estèril, sinó la millor manera d'aconseguir camins eficaços de desenvolupament per a tothom. L'amor social és una força capaç de suscitar vies noves per afrontar els problemes del món d'avui i per a renovar profundament des del seu interior les estructures, organitzacions socials i ordenaments jurídics. La caritat és en el cor de tota vida social sana i oberta. Tanmateix, avui s'afirma fàcilment la seva irrellevància per a interpretar i orientar les responsabilitats morals. És molt més que sentimentalisme subjectiu si és que va unida al compromís amb la veritat, de manera que no sigui presa fàcil de les emocions i les opinions contingents dels subjectes. Precisament la seva relació amb la veritat facilita la caritat al seu universalisme i així evita ser relegada a un àmbit de relacions reduït i privat. Altrament serà exclosa dels projectes i processos per a construir un desenvolupament humà d'abast universal en el diàleg entre sabers i operativitat. Sense la veritat, la motivitat es buida de continguts relacionals i socials. Per això, l'obertura a la veritat protegeix la caritat d'una falsa fe que es queda sense el seu horitzó humà i universal. La caritat necessita la llum de la veritat que constantment cerquem, i aquesta llum és simultàniament la de la raó i la de la fe, sense relativismes. Això suposa també el desenvolupament de les ciències i la seva aportació insubstituïble per a trobar els camins concrets i més segurs en vista a obtenir els resultats que s'esperen. Perquè quan hi ha en joc el bé dels altres, no basten les bones intencions, sinó aconseguir efectivament el que ells i les seves nacions necessiten per a realitzar-se. L'activitat de l'amor polític. Hi ha un anomenat amor il·lícit, que són els actes que procedeixen directament de la virtut de la caritat adreçats a persones i a pobles. Hi ha més un amor imperat, aquells actes de la caritat que impulsen a crear institucions més sanes, regulacions més justes, estructures més solidàries. D'aquí que sigui un acte de caritat igualment indispensable l'esforç adreçat a organitzar i estructurar la societat de manera que el proïsme no hagi de patir la misèria. És caritat acompanyar una persona que sofreix i també és caritat tot el que es realitza, àdhuc sense tenir contacte directe amb aquesta persona, per a modificar les condicions socials que provoquen el seu sofriment. Si algú ajuda un ancià a travessar un riu i això és exquisida caritat, el polític li construeix un pont i això també és caritat. Si algú ajuda un altre a menjar, el polític li crea una font de treball i exercita una manera altíssima de la caritat que ennobleix la seva acció política. Els afanys de l'amor. Aquesta caritat cor de l'esperit de la política és sempre un amor preferencial pels últims, que està darrere de totes les accions que es realitzin a favor seu. Només amb una mirada a l'horitzó de la qual estigui transformat per la caritat, que el mena a percebre la dignitat de l'altre, els pobres són descoberts i valorats en la seva immensa dignitat, respectats en el seu estil propi i en la seva cultura, i per tant veritablement integrats en la societat. Aquesta mirada és el nucli del veritable esperit de la política. Des d'allí els camins que s'obren són diferents dels d'un pragmatisme sense ànima. Per exemple, no es pot abordar l'escàndol de la pobresa promovent estratègies de contenció que únicament tranquil·litzin i converteixin els pobres en éssers domesticats i inofensius. Que trist veure quan darrere de suposades obres altruistes es redueix l'altre a la passivitat. El que es necessita és que hi hagi diverses vies d'expressió i de participació social. L'educació està al servei d'aquest camí perquè cada ésser humà pugui ser artífex del seu destí. Aquí mostra el seu valor el principi de subsidiarietat inseparable del principi de solidaritat. Això provoca la urgència de resoldre tot el que atempta contra els drets humans fonamentals. Els polítics són cridats a preocupar-se de la fragilitat dels pobles i de les persones. Cuidar la fragilitat vol dir força i tendresa, lluita i fecunditat, enmig d'un model funcionalista i privatista que mena inexorablement a la cultura del rebuig. Significa fer-se càrrec del present en la seva situació més marginal i angoixosa i ser capaç de dotar-lo de dignitat. Així, certament es genera una activitat intensa perquè cal fer el que sigui per salvaguardar la condició i dignitat de la persona humana. El polític és un feador, un constructor amb grans objectius, amb una mirada àmplia, realista i pragmàtica, àdhuc més enllà del seu propi país. Les més grans angoixes d'un polític no haurien de ser les causades per una caiguda en les enquestes, sinó per no resoldre efectivament el fenomen de l'exclusió social i econòmica amb les seves tristes conseqüències de tràfic d'éssers humans, comerç d'òrgans i teixits humans, explotació sexual de nens i nenes, treball esclau, incloent-hi la prostitució, tràfic de drogues i d'armes, terrorisme i crim internacional organitzat. És tal la magnitud d'aquestes situacions i el grau de vides innocents que va cobrant que hem d'evitar tota temptació de caure en un nominalisme declaracionista amb efecte tranquil·litzador en les consciències. Hem de tenir cura que les nostres institucions siguin realment efectives en la lluita contra tots aquests flagells. Això es fa aprofitant amb intel·ligència els grans recursos del desenvolupament tecnològic. Encara som lluny d'una globalització dels drets humans més bàsics. Per això la política mundial no pot deixar de col·locar entre els seus objectius principals i imperiosos el de posar fi eficaçment a la fam. Perquè quan l'especulació financera condiciona el preu dels aliments tractant-los com qualsevol mercaderia, milions de persones sofreixen i moren de fam. D'altra banda, es malbaraten tones d'aliments. Això constitueix un veritable escàndol. La fam és criminal. L'alimentació és un dret inalienable. Mentre moltes vegades ens embranquem en discussions semàntiques o ideològiques, permetem que encara avui hi hagi germans i germanes que morin de fam o de set, sense un sostre o sense accés a l'atenció de la seva salut. Juntament amb aquestes necessitats elementals insatisfetes, el tràfic de persones és una altra vergonya per a la humanitat que la política internacional no hauria de continuar tolerant, més enllà dels discursos i les bones intencions. Són mínims impostergables. Amor que integra i reuneix. La caritat política s'expressa també en l'obertura a tothom. Principalment, aquell a qui li toca governar és cridat a renúncies que facin possible el trobament i busca la confluència, almenys en alguns temes. Sap escoltar el punt de vista de l'altre, facilitant que tots tinguin un espai. Amb renúncies i paciència, un governant pot ajudar a crear aquest bonic poliedre on tots troben un lloc. En això no funcionen les negociacions de tipus econòmic. És quelcom més, és un intercanvi d'ofrenes en favor del bé comú. Sembla una utopia ingènua, però no podem renunciar a aquest altíssim objectiu. Mentre veiem que tota mena d'intoleràncies fonamentalistes malmet les relacions entre persones, grups i pobles, visquem i ensenyem nosaltres el valor del respecte, l'amor capaç d'assumir tota diferència, la prioritat de la dignitat de tot ésser humà, per damunt de qualsevol que fossin les seves idees, sentiments, pràctiques i àdhuc els seus pecats. Mentre a la societat actual proliferen els fanatismes, les lògiques tancades i la fragmentació social i cultural, un bon polític fa el primer pas perquè ressonin les distintes veus. És cert que les diferències generen conflictes, però la uniformitat genera asfíxia i fa que ens fagocitem culturalment. No ens resignem a viure reclosos en un fragment de realitat. En aquest context vull recordar que, juntament amb el gran imam Ahmad al-Tayeb, vam demanar als artífexs de la política internacional i de l'economia mundial de comprometre's seriosament per a difondre la cultura de la tolerància, de la convivència i de la pau, d'intervenir com més aviat millor per aturar el vessament de sang innocent. I quan una determinada política sembra l'odi o la por envers altres nacions, en nom del bé del propi país, és necessari preocupar-se, reaccionar a temps i corregir immediatament el rumb. Més fecunditat que èxits. Al mateix temps que desplega aquesta activitat incansable, tot polític també és un ésser humà. És cridat a viure l'amor a les seves relacions interpersonals quotidianes. És una persona i necessita adonar-se que el món modern, per la seva mateixa perfecció tècnica, tendeix a racionalitzar cada dia més la satisfacció dels desitjos humans classificats i repartits entre diversos serveis. Cada vegada menys es crida un home pel seu nom propi, cada cop menys es tractarà com a persona aquest ésser, únic en el món, que té el seu propi cor, els seus sofriments, els seus problemes, les seves alegries i la seva pròpia família. Només es coneixeran les seves malalties per a curar-les, la seva falta de diners per a proporcionar-li'n, la seva necessitat de casa per allotjar-lo, el seu desig d'esbarjo i de distraccions per organitzar-los-hi. Però estimar el més insignificant dels éssers humans com un germà, com si no hi hagués ningú més que ell en el món, no és pas perdre el temps. També en la política hi ha lloc per a estimar amb tendresa. Què és la tendresa? És l'amor que es fa proper i concret. És un moviment que procedeix del cor i arriba als ulls, a les orelles, a les mans. La tendresa és el camí que han recorregut els homes i dones més valents i forts, enmig de l'activitat política, els més petits, els més febles, els més pobres han d'entendrir-nos. Tenen dret a omplir-nos l'ànima i el cor, sí, ells són els nostres germans i, com a tals, hem d'estimar-los i tractar-los. Això ens ajuda a reconèixer que no sempre es tracta d'aconseguir grans èxits, que a vegades no són possibles. En l'activitat política, cal recordar que, més enllà de tota aparença, cadascú és immensament sagrat i mereix el nostre afecte i el nostre lliurament. Per això, si aconsegueixo ajudar una sola persona a viure més bé, això ja justifica el lliurament de la meva vida. És bonic ser poble fidel de Déu i assolim la plenitud quan esbotzem les parets i el cor se'ns omple de rostres i de noms. Els grans objectius somiats en les estratègies s'aconsegueixen parcialment. Més enllà d'això, el qui estima i ha deixat d'entendre la política com una mera recerca de poder té la seguretat que no es perd cap dels seus treballs realitzats amb amor. No es perd cap de les seves preocupacions sinceres pels altres. No es perd cap acte d'amor a Déu. No es perd cap cansament generós. No es perd cap dolorosa paciència. Tot això dona voltes pel món com una força de vida. D'altra banda, una gran noblesa és ser capaç d'engegar projectes els fruits dels quals seran collits per altres, amb l'esperança posada en les forces secretes del bé com sembra. La bona política uneix a l'amor l'esperança, la confiança en les reserves de bé que hi ha en el cor del poble, malgrat tot. Per això l'autèntica vida política fundada en el dret i en un diàleg lleial entre els protagonistes es renova amb la convicció que cada home, cada dona i cada generació enclouen en ells mateixos una promesa que pot alliberar noves energies relacionals, intel·lectuals, culturals i espirituals. Vista d'aquesta manera, la política és més noble que l'aparença, que el màrqueting, que diferents formes de maquillatge mediàtic. Tot això l'únic que aconsegueix és sembrar divisió, enemistat i un escepticisme desolador incapaç d'apel·lar a un projecte comú. Pensant en el futur, alguns dies les preguntes han de ser: per a què? Cap on estic apuntant realment? Per què, després d'uns quants anys reflexionant sobre el propi passat, la pregunta no serà quants em van aprovar, quants em van votar, quants van tenir una imatge positiva de mi. Les preguntes, potser doloroses, seran: quant amor vaig posar en el meu treball? En què vaig fer avançar el poble? Quina marca vaig deixar en la vida de la societat? Quins llaços reals vaig construir? Quines forces positives vaig engegar? Quanta pau social vaig sembrar? Què vaig provocar en el lloc que em van encomanar?